Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui, dimarts, dia 15 d'octubre. Avui obrim destacant que Balaguer comptarà aquest any amb més llums de Nadal i amb quatre elements 3D distribuïts per la ciutat. La Paeria ja ha tret a licitació el contracte per al lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat. I també ja han avançat que aquest any, aquest 2024, no hi haurà pista de patinatge a la plaça del Mercadal. De seguida donem detalls d'aquesta notícia. A banda, però, els n'expliquem d'altres. Són les següents. També avui destacarem que l'IPC baixa 9 dècimes al setembre a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, caiguda generalitzada en tots els grups, on destaca la roba, l'habitatge i els carburants, però també l'alimentació. Avui també parlarem de comarca. Gairebé la meitat dels municipis auditats perden com a mínim un 20% de l'aigua de la seva xarxa per fuites. Àger és un dels municipis amb més desaprofitament hídric aquí a la comarca de la Noguera. D'altra banda, 5 pobles de la comarca obriran nous pous per extreure'n aigua de boca. La Diputació de Lleida s'adhereix al projecte No puc esperar per millorar l'accessibilitat a lavabos per a persones amb malalties intestinals. També avui ens farem ressò d'aquesta notícia juntament amb que el SEI acollirà aquest proper dijous, el SEI Balaguer, en la jornada Eines de lideratge en l'empresa rural, una jornada que té com a objectiu que els empresaris prenguin consciència de les fortaleses i debilitats personals per a ser millors i també per adquirir habilitats de gestió de temps. Pel que fa a esdeveniments futurs, el dissabte 26 d'octubre tindrà lloc aquí a Balaguer l'activitat Matemàtiques al carrer. Es tracta d'una fira que es farà a la plaça del Mercadal. S'ha presentat aquest dimarts i en donarem detalls en l'informatiu d'avui aquí a Ràdio Balaguer, en què també destacarem que el diumenge dia 27 d'aquest mes l'Associació contra el Càncer d'aquí de Balaguer ha organitzat un dinar solidari al pavelló Molí de l'Esquerra per recaptar fons contra aquesta malaltia. I a nivell comarcal, i pel que fa a actes d'agenda, parlarem de la 8a edició de la Fira de la Sal, que acollirà el municipi de les Avellanes i Santa Linya el dia 3 de novembre, el diumenge 3 de novembre. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva, avui centrada en els següents continguts.
Parlarem de l'ensopegada del Teixidor associats al Club Voleibol Balaguer a Andorra, on va perdre aquest passat dissabte per 3-0 contra l'Encamp. També tindrem espai pel Club Gimnàstica Rítmica Balaguer, que va completar la seva participació a la Copa Tardor amb uns molts bons resultats, i pels 7 nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer, que van triomfar a la travessia Radical Ocean 52 de la Costa Brava.
Balaguer comptarà aquest any amb més llums de Nadal i amb quatre elements 3D distribuïts per la ciutat. La Paeria ja ha tret a licitació el contracte per al lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc. L'objecte del contracte és concretament el subministrament mitjançant lloguer sense opció de compra de l'enllumenat, així com també dels treballs necessaris per fer-lo possible. Segons el paer de comerç Guifré Ricard, que recentment s'ha reunit amb representants de les associacions comercials de la ciutat per explicar-los la intenció de l'equip de govern, la licitació ha sortit en dos lots. Per una banda, el lloguer dels elements ornamentals, i de l'altra, la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge.
Bueno, és la licitació que continua una miqueta amb la línia de l'any passat, que parlant amb les diferents associacions i comerciants d'aquí de la ciutat, doncs entenem que l'any passat va funcionar molt bé l'enllumenat. Aquest any l'intentem potenciar arribant en alguns carrers més, intentant doncs també incorporant quatre elements en 3D que han de permetre doncs també aquesta circulació i que es pugui fer algun tipus d'acció comercial amb aquests elements d'enllumenat. I la licitació va dividida en dos lots, un lot que és el subministrament i lloguer d'aquests elements, i l'altre que és la instal·lació de tots aquests elements a la ciutat. Cada empresa es pot presentar els dos lots, o una empresa es pot presentar un lot i l'altra empresa es pot presentar l'altre.
Ricard ha explicat també que aquest any es vol potenciar encara més l'enllumenat de Nadal, per la qual cosa, ho dèiem fa un moment, hi haurà quatre elements en 3D que es distribuiran per diferents zones de la capital i que se sumaran a l'estel que ja fa un temps que forma part de l'imaginari de Nadal a Reixos.
són quatre elements en 3D que seran fixes a la ciutat. Un tenim clar que serà la plaça Sardana, l'altre la plaça Mercadal, l'altre serà l'àmbit del Carrusell, i n'hi ha un, amb un quart que estem acabant de valorar, a veure on l'acabarem d'instal·lar amb les diferents associacions. L'Estel és dintre de, entre dintre la campanya o del projecte de Nadal a Reixos, això va per un altre costat. Entenem que aquest és l'enllumenat de Nadal més encarat al tema comercial, a potenciar tota la campanya de Nadal.
Pel que fa a l'enllumenat pròpiament dit, el Paer de Comerç ha destacat que s'ampliarà a més carrers de la capital, com ara el pont de Sant Miquel. Guifré Ricard, d'altra banda, també ha avançat a Ràdio Balaguer que aquest any no hi haurà pista de patinatge a la plaça del Mercadal, ja que, segons ha dit, l'any passat no va funcionar. La pista, recordem, la va impulsar en el seu dia el govern d'Esquerra Republicana, i l'any passat el nou equip de govern la va substituir per una de material sintètic. El que sí es mantindrà és la campanya comercial, que ja es va fer l'any passat de forma conjunta entre els establiments i la pròpia paeria, amb diferents sortejos i vals de descompte.
Sí, s'abarquen en alguns carrers més, també en el pont, en algun, el pont vell, per exemple, el pont de Sant Miquel, també ficarem il·luminació, s'incorporen algun tram que potser l'any passat no van poder arribar, i entenem doncs, també que és un punt que va funcionar molt bé. Sí que és veritat que la pista de gel sintètic aquest any hem valorat tots conjuntament i creiem que no va funcionar. Vam fer el canvi perquè enteníem que estàvem en una situació d'emergència de sequera, i per tant vam provar aquesta acció comercial que no va funcionar, i per tant aquest any doncs, el que intentem és potenciar tot el tema més d'enllumenat, que el resultat, parlant amb els diferents comerciants i amb les diferents associacions, doncs va ser una campanya molt bona a nivell de calaix, i per tant ho valorem positivament, aquest retorn que va tindre tota aquesta inversió que van fer la ciutat. Ens hem reunit amb ells, els hem explicat una miqueta el plantejament, ho han trobat molt bé aquest increment d'enllumenat. També continuarem apostant pel que és la campanya de que van fer conjuntament totes les associacions a nivell de comerç, amb tots els vals de descompte, amb els sortejos. També estem preparant diferents accions noves que van vinculades també amb l'enllumenat de Nadal, i per tant jo crec que serà una campanya que esperem doncs, que la inversió que fem tingui tot aquest retorn que ha de tindre la ciutat.
El pressupost base de licitació de l'enllumenat de Nadal aquí a Balaguer és de 86.749 euros i va inclòs. L'encesa dels llums es farà el divendres 29 de novembre i s'allargarà fins al dia 6 de gener de 2025. Deixem Balaguer de moment i passem a altres temes d'interès. Parlem concretament ara de l'índex de preus de consum, l'IPC, perquè ha caigut fins a l'1,6% al setembre a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Són 9 dècimes menys que a l'agost, segons dades fetes públiques aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística.
En general, tots els grups de productes registren una caiguda de preus i es destaquen els de la roba i el calçat, amb un 4,9%, 2,3 punts menys. L'habitatge, l'aigua, l'electricitat i combustible, amb un 1,5%, un 1,9 punts menys. Els aliments i les begudes no alcohòliques, amb un 2,4%, 1,1 punts menys, o les begudes alcohòliques i el tabac, amb un 3,3%, 0,5 punts menys. En canvi, pugen els preus de sanitat, els restaurants i els hotels i l'ensenyament. Pel que fa a Catalunya, l'IPC ha caigut fins a l'1,7% al setembre, 7 dècimes menys respecte del mes anterior. Es tracta de la variació interanual més baixa des del març del 2021, quan va ser del 1,3% més, quan va començar la crisi de preus per l'esclat de la guerra d'Ucraïna. El descens de l'IPC a Catalunya es deu a la baixada dels combustibles i carburants i productes energètics i a l'increment més moderat del preu dels aliments i de l'electricitat.
I parlem ara de qüestions relacionades amb l'aigua. Gairebé la meitat dels municipis auditats perden com a mínim un 20% de l'aigua de la seva xarxa per fuites. Amposta, Alcanar, Agi, aquí a la Noguera, Ripoll o l'Escala són alguns dels municipis amb més desaprofitament hídric. És una de les conclusions d'una anàlisi de l'ACN de les auditories municipals obligatòries per les entitats subministradores d'aigua en serveis amb més de 5.000 abonats.
Els informes revelen que Amposta i Alcanar són les poblacions que perden més aigua per fuites, amb un 60 i un 56% del total que entra a la xarxa, respectivament. Totes dues confien revertir les abundants pèrdues en la renovació dels contractes del servei. Age també supera el 50% i Ripoll és la segona capital de comarca amb més desaprofitament hídric. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, l'organisme que ha determinat uns indicadors per estandarditzar les auditories, 133 municipis havien de publicar els resultats dels estudis abans del 31 de març d'enguany. De moment, 12 encara no ho han fet, segons la mateixa font, entre les quals algunes capitals de comarca, com ara la ciutat de Balaguer. 101 municipis sí que han publicat el document, a banda de 17 més que també hi estan obligats i que donen dades agregades, ja que hi opera en tots ells Aigües de Barcelona, i de 15 més que no hi estaven obligats. Les auditories de cadascun d'ells reflecteixen que en 61 casos dels 133 es perd més d'un 20% del total de l'aigua introduïda a la xarxa a causa de les fuites i problemes a les canonades. De fet, la mitjana de totes les poblacions és del 22%. Entre els 17 municipis que depenen d'Agbar, com ara Barcelona, Badalona, l'Hospital Talet de Llobregat, es queden al 7,7%. Aquests balanços hídrics s'han de fer cada 2 anys i s'han calculat a partir d'una guia comuna per a totes les entitats catalanes amb una metodologia pionera que garanteix la qualitat de les dades. A Ponent, les dades recopilades indiquen que el municipi afectat per aquestes pèrdues d'aigua més afectades és Age, on els 146.000 metres cúbics que entren es redueixen a la meitat, sense comptar les pèrdues, un 51,4% per fuites i similars i un 2,8% per errors de comptadors i aigua punxada. En aquest cas, la xarxa de subministrament d'aigua és d'unes característiques molt especials, ja que té al voltant de 40 quilòmetres de canonades per abastir les 9 poblacions que formen el terme municipal, segons ha explicat el tinent d'alcalde i regidor d'Obres, Jordi Cortassa. Cortassa ha defensat que el fet de tenir més quilòmetres de canonades fa que puguin patir més incidències. A més, el recorregut dels conductes passa per camins i fins i tot per zones boscoses.
Nosaltres, el subministre d'aigua d'aquí de la Vall d'Aige, diguéssim, té unes característiques molt especials perquè realment tenim moltes xarxes de canonades, al voltant dels 40 quilòmetres de canonada, per subministrar els diferents pobles. Vull dir, no és el mateix tindre, diguéssim, un nucli urbà que tingués amb 2.000 persones, quan aquí en tenim 600 i estan repartits amb 9 nuclis urbans.
L'Ajuntament d'Age està actualment acabant de substituir 2 trams de canonades de més d'un quilòmetre, que són les que més problemàtiques i fuites han generat al llarg de l'any. A banda d'això, l'Ajuntament ha demanat altres ajudes que ja estan concedides per sectoritzar les canonades amb l'objectiu de millorar l'optimització del sistema i detectar si hi ha pèrdues, ha comentat Cortassa. Així mateix, el consistori ha sol·licitat també ajuts per rehabilitar nous comptadors, ja que els actuals superen de llarg la seva vida útil.
I parlem ara de 3 municipis de la comarca de la Noguera, l'entitat de Fontllonga i la Mancomunitat d'Aigües de la Noguera Alta, perquè emprendran obres de construcció de noves captacions d'aigua i executaran actuacions de millora en els seus sistemes de subministrament. Alòs de Balaguer fa uns dies va aprovar en el ple el projecte per excavar un nou pou de proveïment que inclou el sistema de bombatge i les canonades d'enllaç amb la xarxa de distribució i que té un pressupost de 46.000 euros. El projecte, que estarà un mes exposat al públic, compta amb una aportació de 42.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua, que cobreix la totalitat pràcticament del cost i més de la meitat dels impostos. El programa d'ajuts de l'ACA per finançar la recuperació i la millora de pous per millorar el proveïment de nuclis urbans i que pot arribar a cobrir fins al 95% dels costos té uns altres 4 beneficiaris aquí a la comarca de la Noguera. L'Ajuntament d'Age, per exemple, rebrà una subvenció de 450.000 euros per millorar el sistema de proveïment del municipi. El projecte inclou la construcció d'un segon pou com a punt de subministrament alternatiu i un enllaç de mig quilòmetre, la digitalització també de tots dos per disposar d'informació sobre l'aqüífer, així com la reducció de les pèrdues a les canonades, que arriba a suposar la meitat del cabal que entra en el circuit. El paquet d'ajuts n'inclou un altre de 12.000 euros, en aquest cas perquè l'Ajuntament d'Artesa de Segre posi en marxa una nova captació al nucli de la Clua. Un de 16.000 més perquè Camarasa activi una nova font de subministrament per al segon d'aquests pobles i un més, aquest de 62.000 euros, destinat a finançar el gruix de la rehabilitació dels pous de proveïment de la Mancomunitat d'Aigües de la Noguera Alta, amb seu a les Avellanes i Santa Linya. Els ajuts s'emmarquen en la línia de treball de l'ACA dirigida a augmentar la garantia de disponibilitat d'aigua en els nuclis urbans i la diversificació de les fonts de proveïment d'aquests. I en el capítol de successos destaquem avui que una banda de lladres va saquejar un magatzem i unes altres dos finques durant la matinada de divendres a dissabte de la setmana passada a Preixans en un nou cas de robatoris agrícoles a les comarques de Lleida. Segons recull el diari Segre, els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i els constaven dues denúncies. Els afectats van descobrir dissabte al matí que havien estat víctimes del saqueig.
El de més envergadura es va produir en un magatzem d'on els lladres, després de forçar les portes i una tanca, van sostreure eines i material divers. A més, es van emportar gasoil que tenen per proveir-se de la maquinària. El propietari de la finca valora en uns 8.000 euros el material que li han robat. En un altre magatzem també es van emportar eines, mentre que en un tercer, encara que van causar danys, no van sostreure res. Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els lladres i creuen que es tracta d'una banda especialitzada en aquest tipus de robatoris. Per la seva part, els afectats creuen que feia dies que els delinqüents estaven vigilant les finques i van aprofitar que era cap de setmana perquè habitualment hi ha menys activitat. A la Ribera de Sió s'han produït diversos robatoris també, similars. A finals de juny, els Mossos van detenir tres persones a Agramunt, acusats de robar 500 puntals de ferro i diverses màquines en un magatzem. El van saquejar tres vegades en una setmana. Un mes després, uns altres tres individus van ser sorpresos robant coure i ferros d'una empresa del polígon industrial d'aquesta localitat. D'altra banda, cal recordar que la Guàrdia Urbana de Lleida i la Guàrdia Civil van desmantellar fa menys de dues setmanes una xarxa que suposadament es dedicava a cometre robatoris agrícoles a Ponent i la Franja. L'operació es va saldar amb més d'una vintena de detinguts investigats. El jutge que investiga el cas va decretar presó provisional per al suposat líder de la banda.
I passem a d'altres temes. La Diputació de Lleida s'adreix al projecte No puc esperar per millorar l'accessibilitat a lavabos per a persones amb malalties intestinals. L'adhesió aprovada per unanimitat facilita l'accés ràpid i gratuït a lavabos als edificis públics per a pacients amb necessitats urgents, amb l'objectiu d'estendre la iniciativa a altres ajuntaments del territori.
Es tracta d'una adhesió al projecte No puc esperar, impulsat l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya i la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals de l'Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta. Aquest projecte té com a objectiu facilitar l'accés ràpid i gratuït a lavabos a persones que pateixen malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats, colectomitzats, sotmesos a cirurgia per càncer de recte i altres pacients que, segons criteri mèdic, necessitin utilitzar un lavabo amb urgència. Els pacients portadors de la targeta No puc esperar, que és emesa a través dels seus metges col·laboradors, podran accedir als espais adherits al projecte degudament identificats amb un adhesiu proporcionat per l'associació. A Lleida, els equipaments de la Diputació que s'han sumat a aquesta iniciativa són el Palau de la Diputació de Lleida, Gerència, Caparrella, Impremta Provincial i les Escoles Especials. Amb aquesta adhesió, la Diputació de Lleida ha convidat tots els ajuntaments de la demarcació a sumar-se a aquesta iniciativa oferint als seus edificis públics l'accés a lavabos per a les persones portadores de la targeta No puc esperar. Aquesta col·laboració no només facilita el dia a dia d'aquests pacients, sinó que també reforça el compromís de les institucions amb la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
I parlem ara de càncer. La ciutat de Balaguer mostrarà la solidaritat contra el càncer amb la celebració un any més del dinar contra aquesta malaltia. Serà el diumenge 27 d'octubre al pavelló Molí de l'Esquerra. El dinar està organitzat per l'Associació contra el Càncer de Balaguer i en acabar comptarà amb l'actuació musical solidària de la cantant Júlia Bellera. La presentació d'aquesta activitat s'ha fet aquest dimarts amb la participació de diferents membres de l'entitat, també de la Paera en Cap, Lorena González, i del gerent del Consell Comarcal de la Noguera, Jordi Oronic. Josep Maria Pedra, membre de l'associació, ha explicat que aquest és un dinar molt esperat que es fa cada any i que compta amb la col·laboració de molta gent i de moltes empreses de la comarca. En aquest sentit, ha recordat que se sortegen obsequis donats precisament per aquestes empreses.
Un dinar, òbviament, per recaptar fons, un dinar que comptem amb la col·laboració de moltes empreses de Balaguer i de la comarca. És un dinar que ja és una mica referent en funció amb el tema de la recaptació de fons pel càncer i us voldria dir que, òbviament, amb aquest dinar, a part de que d'alguna manera hi ha un bon menjar, tenim la representació, o sigui, ens ve a cantar una noia totalment voluntària, la Júlia, i després també farem un sorteig, que és una de les coses que la gent també ho agraeix molt, perquè ja moltes empreses han col·laborat oferint viatges, pernils i d'altres tipus d'obsequis. Esperem que us animeu, que vingueu. És una feina de recaptació per ajudar a les persones que d'alguna manera estan vinculades amb pacients o amb acompanyants, i d'alguna manera des de l'associació ajudem a que això d'alguna forma pugui portar molt més bé. I els més que això, animeu-vos a qui vingueu a participar i nosaltres encantadíssim de poder col·laborar i poder fer-ho.
Per assistir al dinar cal apuntar-se prèviament als telèfons 676 27 70 i el 619 53 97 48. El tiquet té un preu, un donatiu, de 40 euros per als adults i de 15 per als infants. També hi ha una fila zero per fer el donatiu sense assistir a la jornada. En edicions anteriors s'han superat els 200 inscrits. Els fons recaptats serveixen per continuar finançant la investigació d'aquesta malaltia i els possibles tractaments per curar-la, ja que tot i els grans avenços, encara es necessiten molts diners per continuar la recerca de tractaments. La recaptació d'aquesta activitat se sumarà també als fons ja recollits al llarg de l'any gràcies a altres activitats, a altres iniciatives, com per exemple la Caminada Popular, que es va fer el passat 6 d'octubre i en la qual es van recollir 3.700 euros. I passem a altres temes. Parlem del SAI Balaguer, perquè serà la seu que acollirà aquest proper dijous la jornada Eines de Lideratge en l'Empresa Rural. Es tracta d'una jornada que promou, que organitza el Consorci Gal Noguera Segrià Nord i que forma part del Cowork Fest, el Festival de Coworking Rural de Catalunya, que se celebra fins al dia 20 d'octubre.
En ella es vol treballar el lideratge, especialment el lideratge enfocat en empresaris i empresaris del món rural. L'objectiu és que tots ells prenguin consciència de les fortaleses i debilitats personals per a ser millors i adquirir habilitats de gestió de temps. Això ho ha explicat a Ràdio Balaguer el coordinador del SAI Balaguer, Jaume Roca, que precisament impartirà en la jornada de la conferència els espais de coworking, un bon lloc per emprendre. El mateix Roca destaca que la jornada tècnica de passat demà pot ser un bon lloc per conèixer altres emprenedors i per obrir la porta a possibles col·laboracions futures.
Per emprendre cal tindre lideratge, cal tindre autoempoderament, i serà sobre això sobre el que tractarem. Com totes aquestes jornades, a banda de que el tema ens pot ajudar a millorar les nostres habilitats a l'hora d'emprendre, també és un espai òptim per intercanvi, pel que avui modernament s'anomena el networking, és a dir, conèixer altres emprenedors, veure la possibilitat de col·laboració i veure sobretot que vinguin els nous emprenedors que no estan sols, sinó que hi ha altres persones en el mateix àmbit geogràfic que es troben les mateixes circumstàncies. Els inicis de l'emprenedoria sempre són difícils i saber-te acompanyat per altres persones que es troben en la mateixa circumstància sempre ajuda i anima i invita a compartir experiències.
Segons el mateix Roca, l'experiència des de que es va posar en marxa l'espai de coworking al SAI Balaguer deixa clar que compartir un mateix lloc, ni que siguin emprenedors d'àmbits diferents, dona resultats perquè sorgeixen moltes sinergies i cooperacions entre ells.
I la nostra experiència ja d'uns quants anys des que va arrencar l'espai empresarial i de coworking del SAI Balaguer és que quan hi ha emprenedors que treballen en un espai compartit, encara que es dediquin a temes absolutament diferents i aparentment allunyats, sorgeixen col·laboracions, sorgeixen sinergies i sempre, insisteixo, és bo veure's acompanyat d'altres professionals en un mateix espai.
La jornada començarà a 9:45 amb la presentació per part del president del Consell Comarcal Noguera, Miquel Plensa, i el PAE d'empresa de la Paeria de Balaguer, Guifré Ricard. Seguidament es faran diverses xerrades en les quals, a banda dels espais de coworking, es parlarà també dels fonaments del líder, de com fer del teu temps el teu aliat, del secret del líder exitós i de l'empoderament. Totes les ponències aniran a càrrec de Jordi Urgell, coach professional i gerent optimitzat. Per a més informació i inscripcions, les persones interessades es poden inscriure a través del telèfon 973-44-89-33 o mitjançant els correus líder@nogueraseguianord.cat o també alsei@balaguer.cat.
I continuem ara parlant d'un altre esdeveniment que tindrà lloc aquí a la ciutat, en aquest cas el dissabte 26 d'octubre. Hi haurà la Fira Matemàtiques al Carrer, oberta a tots els públics. El certamen organitzat per tercer cop per la FEMCAT, la Federació d'Entitats d'Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya, es realitzarà a la plaça del Mercadal, on els assistents podran gaudir d'una gran quantitat d'activitats lúdiques que giraran al voltant de les matemàtiques.
La presentació de la fira s'ha fet aquest dimarts amb l'assistència de la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, el paer de Comerç i Empresa, Guifré Ricard, el director del Servei Educatiu de la Noguera, Eric Berga, el mestre de Matemàtiques i un dels organitzadors de la fira, Ramon Tejedor, i la tècnica d'Educació a la Paeria, Aime Montoliu. Matemàtiques al carrer es farà de les 10 del matí i fins a 2:15 de la tarda i inclourà una vintena de propostes matemàtiques, reptes, jocs matemàtics, gegants per jugar a terra, construccions, màgia numèrica, mosaics i una ruta matemàtica, entre altres. Segons Ramon Tejedor, serà una jornada dedicada a tots els públics.
Durant la jornada hi hauran... Tenim més d'una vintena d'expositors, gent que vindrà a divulgar les matemàtiques perquè les estem fent manipulatives. La gent, jo crec que les matemàtiques estan allí, però no les veu, són invisibles per ells. Llavors el que farem és, a través de matemàtiques manipulatives, de jocs, d'enigmes, aproparem les matemàtiques dels més infants als més grans. O sigui, és una jornada dedicada a gent de 0 a 99 anys. Val? Llavors, durant tot el matí, la gent vindrà aquí, participarà, i bueno, els donarem una butlleta per registrar la seva participació.
En la mateixa línia s'ha pronunciat la paera Anna Profitós, que ha destacat també el caràcter lúdic de les matemàtiques, al mateix temps que ha fet una crida a totes les famílies a participar-hi.
Es tracta d'un acte itinerant, aquesta és la tercera edició que es farà. El 2022 es va realitzar a la ciutat de Mataró, el 2023 a Granollers, i aquest any tenim la sort que es farà aquí a Balaguer. Fem una crida a totes les famílies perquè és un acte molt lúdic, sobretot el dia de la festa de les mates al carrer, que és aquest dissabte 26. S'ho passarà molt bé, veuran les matemàtiques des d'un altre punt de vista. No és aquella assignatura que alguns temen, no? Sinó que veuran que té una part molt lúdica i que és molt divulgativa.
Destaca també que fins al 31 d'octubre els comerços de les quatre associacions de comerciants de Balaguer, Eix Urgell, Associació de Comerciants de Balaguer, el Comerç Balaguer Històric i l'Associació de Comerciants Sanaüja ompliran de reptes matemàtics els seus aparadors. Es tracta d'una activitat organitzada també per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb la col·laboració del Museu de Matemàtiques de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional i la Paeria de Balaguer. Per participar-hi caldrà resoldre els enigmes que es podran trobar en els comerços adherits i omplir la butlleta amb la resposta. Hi haurà tres itineraris diferents, primària, secundària i sènior. A més, i per premiar les ments amb més ganes de resoldre enigmes, es podran resoldre els de tots tres itineraris, un total de 90, segons ha assenyalat el mestre Ramon Tejedor.
La segona de les activitats, que es diu Reptes al carrer, que la fem conjuntament amb les associacions de comerciants d'aquí a Balaguer, consisteix en fer un itinerari de reptes matemàtics que estan als diferents aparadors de les botigues associades. Llavors, els donem una butlleta de participació i s'ha d'anar, de fet, només s'ha d'anar responent als enigmes, i quan has contestat més de 10, hi haurà bústies repartides per la ciutat i registres també la teva participació. La gràcia és que ho facis amb l'escola o amb la família, i segur que hi ha gent que farà l'itinerari 1, el 2 i el 3, que si feu tots els enigmes són quasi 90 enigmes, o sigui que hi ha estona per fer matemàtiques.
Hi haurà bústies de recollida de les butlletes en diferents botigues fins que finalitzi el joc el 31 d'octubre. El sorteig se celebrarà el dia 7 de novembre a la Paeria de Balaguer. Hi haurà 4 sortejos, 3 per cadascun dels encertants de les 3 categories i un per aquells participants que encertin tots els enigmes. D'altra banda, el divendres 25 d'octubre i fins al 6 de novembre es podrà veure al Casal La Pallavacara una exposició, Mart Temàtiques, que mostra algunes de les connexions entre les matemàtiques i l'art. La raó hauria de les proporcions humanes, la perspectiva, l'anamorfosi, l'escher, els mosaics, la simetria i Gaudí són algunes de les temàtiques d'aquells panells que formaran l'exposició. Segons Tejedor, la intenció és que la visitin tots els centres educatius de la ciutat.
La tercera activitat és l'exposició de Mart Temàtiques, que estarà al Casal de la Pallavacara del 25 d'octubre al 7 de novembre, i en la qual... És obert a tothom, però des de la paeria intentarem que els alumnes de les escoles i instituts de la ciutat la vegin a veure, estarà dinamitzada i farem que, a banda de gaudir-la, que intentin jugar i entendre la relació de les matemàtiques amb el món, però en concret amb el món de les arts.
Aquesta exposició, realitzada per Fernando Corbalán, va ser preparada pel Congrés d'Educació Matemàtica de l'any 2020 i pretén promocionar la pròxima convocatòria també del Congrés d'Educació Matemàtica a Lleida els dies 7, 8 i 9 de juliol de l'any vinent. La Fira Matemàtiques al carrer se celebra aquest any a Balaguer com una proposta per escalfar motors de cara a aquest pròxim Congrés Català d'Educació Matemàtica que tindrà lloc del 7 al 9 de juliol de l'any vinent a la ciutat de Lleida.
I abans dels esports anem fins a les Avellanes, en aquest cas per parlar de la fira, de la 8a edició de la Fira de la Sal, que tindrà lloc en aquest municipi el diumenge 3 de novembre. Es tracta d'un esdeveniment que omplirà un any més la plaça Major i els carrers del poble amb activitats tradicionals i familiars durant tot el matí. El certamen que enguany porta per lema la sal i les tradicions té com a objectiu posar en valor el patrimoni cultural vinculat a la producció de la sal.
La jornada s'iniciarà a les 10 del matí amb l'obertura del mercat de la fira, que es durà a terme a la plaça Major. Ja a 2:15 es farà la inauguració oficial amenitzada per l'actuació de la xaranga Festux Brass Band, que també repetirà a les 12. Un dels moments més esperats serà l'exhibició del Ball de les Gitanes, que es podrà veure a 2:15 i que tornarà a la plaça Major, però a la cloenda a 2:15. Entre les activitats familiars també destaca el taller de bombes de llavors, que començarà a 12:15 i serà impartit per Imma Roger. A més, durant tot el matí els visitants poden gaudir de diverses exposicions. A la sala d'actes de l'Ajuntament es presentarà una mostra d'eines antigues que recull la història del municipi. A l'ermita de Sant Roc es podrà visitar una exposició d'escultures de ferro i pintures de Jordi Marcos i Antoni Camarasa, mentre que a l'església de les Avellanes s'exposaran dibuixos i pintures de Jordi Guillaumet i Belén Mongrell. Els més petits tindran el seu espai a la plaça del Planell, on hi haurà un castell inflable, un taller de tatuatge infantil i activitats amb el Busco Dino del Centre de Mediació de Tartareu. A més, podran participar en activitats de peloteràpia de la perruqueria NB. La fira també comptarà amb la participació del Salí de Privà, de Vilanova de la Sal i del Salí de Gerri de la Sal, i s'oferirà servei de bar durant tot el matí per a tots els assistents.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant avui en primer lloc de voleibol, del mal resultat concretament per al primer equip del Club Voleibol Balaguer, el Teixidor Associats. Els balaguerins perdien 3-0 en la seva visita a Andorra, a Encamp. El primer set, amb un resultat de 25-16, va ser un cop molt dur per a l'equip de Balaguer, que no va trobar el seu ritme de joc i es va veure superat per un rival molt fort. Tot i els esforços per revertir la situació, el segon set no van poder igualar el nivell i el tercer set va ser un pur tràmit per l'equip rival, que es va imposar amb autoritat. Aquests dos sets, recordem, es van saldar en parcials de 25-19 i 25-22. La propera jornada, els balagrins veuran com visita el pavelló d'Impacts de Balaguer la Torre de Claramunt, un rival directe a la classificació. Pel que fa als altres equips, també del Club Voleibol Balaguer, el juvenil s'enfrontava als Sanfruitós a casa. El partit va ser una batalla des del primer moment, però els balagrins van aconseguir dominar el partit i emportar-se la victòria per 3-1. Just després, el cadet també s'enfrontava al mateix rival, però la història en aquest cas va ser diferent, un partit que va ser clarament dominat i es va aconseguir una victòria contundent per 3-0. El cadet preferent s'enfrontava a l'Alpicat en un partit molt més renyit. Des de l'inici, els dos equips van lluitar punt a punt, però el Club Voleibol Balaguer va acabar imposant-se amb un 3-0. Finalment, l'infantil preferent va tancar la jornada amb un partit molt més tranquil contra el Martorell Blau, un partit plàcid que es va guanyar amb comoditat per 3-0. I deixem enrere el voleibol i parlem de gimnàstica rítmica, perquè el Club Gimnàstica Rítmica Balaguer ha completat la seva participació a la Copa Tardor amb uns molts bons resultats. Aquest passat 12 d'octubre, dissabte, el Club Gimnàstica Rítmica Balaguer participava a aquest campionat classificatori de Catalunya que es va celebrar a Tarragona. Després d'una brillant temporada, el conjunt infantil format per Natàlia Bergadà, Júlia Pedra, Maria Castellano, Júlia Vidal, Ares Pujol i Martina Escolà va aconseguir la plaça per poder participar a aquest campionat d'Espanya anhelat. És el campionat d'Espanya base que tindrà lloc a Saragossa el 22, 23 i 24 de novembre d'aquest mateix any. La direcció tècnica del club es mostrava molt satisfeta i il·lusionada, ja que per primer cop s'estrenarà en una competició de caire estatal i solidifica d'aquesta manera el seu projecte esportiu de treball des de la base. També cal mencionar el bon treball del conjunt juvenil, que estava format per Nàdia Sanàbria, Laia Bellart, Anna Txen Carrera, Mariona Solana, Berta Valdomà i Ada Castell, que es van quedar a les portes d'obtenir també l'anhelada plaça. La forta competència i una imprecisió al final de l'exercici va suposar la seva desqualificació per als llocs d'accés a aquesta fase final. El proper cap de setmana també s'estrenaran els conjunts alevins i júniors nivell 4 de Copa Catalana. Lluitaran per aconseguir la medalla en les diferents fases a Manresa, a Torredembarra i a Lleida, que seran les seus de la Copa Tardor d'enguany. I acabem parlant de natació perquè el passat dissabte, també 12 d'octubre, 7 esportistes del Club Esportiu Natació Balaguer van participar a la travessia radical Ocean 52, celebrada entre les localitats de Llafranc i Calella de Palafrugell. Els nadadors van destacar en aquesta competició d'alt nivell, aconseguint diversos podis en categories i destacades posicions en les classificacions absolutes. En la prova de 2 quilòmetres, Berta Sant Martín va obtenir un meritori tercer lloc en la categoria júnior, mentre que David Martínez va finalitzar en la 84a posició masculina general i 24 en la categoria màster més 40. Gerard Sant Martín, per la seva banda, va ocupar la 188a posició en la general i la 45a en la màster més 40. A la travessia de 3 km i mig, Alia Sant Martín va brillar amb un primer lloc en categoria júnior i un tercer lloc absolut, mentre que Sílvia Martínez va ser 36a femenina i la 13a en la categoria màster més 40. Moisés Martí va finalitzar en 218a posició a la general i 28a en la categoria màster més 60. Lluís Pijuan va sobresortir a la travessia de 7 quilòmetres, on va aconseguir la 11a posició en la classificació general i es va proclamar campió en la categoria màster més 50.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que cada dia dediquem a repassar les portades dels diaris. Com sempre, repassem en primer lloc la del Segre. Avui el Segre destaca que hi va haver un robatori de cable entre Puigverd i Juneda que va tallar la línia de Tarragona 6 hores. També diu que l'escut de Lleida canvia la seva corona, que serà de ciutat i no de marquesat. I parla també de l'empresa Alier perquè inverteix, assenyala el Segre, 75 milions d'euros en dues plantes de Rosselló que crearan 70 llocs de treball. Precisament la Mañana obre amb aquesta notícia. Alier de Rosselló diu crea 70 llocs de feina amb dues noves plantes. Tot i això, la fotografia principal de portada està dedicada al xoc frontal que hi va haver ahir amb dos ferits a la carretera de Tàrrega. Destaca també que la campanya de vacunes vol arribar al 75% de la gent gran i que Age és el poble de Lleida que més aigua perd per les fuites. El Punt Avui obre titulant Cruïlla al Caucas. Les eleccions del 26 d'octubre a Geòrgia decidiran el rumb geopolític d'un país dividit i marcat, diu, per la deriva autoritària del seu govern. També destaca que la Fiscalia indultaria els no amnistiats pel Suprem i que Rovira, Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, marxa amb crides a la unitat de la formació republicana però carregant fort contra Junqueras. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un feliç dimarts.